Bon dia. L'Ajuntament d'Olot treballa per tancar acords per tenir enllestits els pressupostos de l'any vinent.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Si arribem a un acord amb tres grups diferents sobre un mateix projecte, és un projecte que representa molt bé la ciutat d'Olot, que no pas una acció que només té el suport del grup del govern o dels dos grups del govern. Per tant, jo sóc molt partidari d'arribar a tants acords com puguem amb els diferents grups a l'hora d'aprovar els pressupostos, perquè els fan més de tota la ciutat.
L'alcalde de la ciutat, Agustí Arbós, que acaben d'escoltar, detalla que s'han de destinar recursos al pla de barris, en la contractació de més policies i també en matèria d'habitatge. Alhora destaca que s'invertiran diners en la millora d'instal·lacions esportives i en l'adequació de l'entorn del nou CAP del barri de Sant Miquel. De seguida, com sempre, en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars. Avui és dimecres 24 de setembre de 2025.
El dia en 4 minuts.
L'associació Selva ens impulsa un projecte de gestió forestal a diversos boscos de la comarca. Es diu projecte Cus Forest i es basa, essencialment, en acords amb propietaris privats que deixen que se'ls gestioni una zona boscosa a canvi d'uns diners i uns acords de custòdia. Espai Cràter tanca un estiu amb un 23% més de visitants que l'any passat. El centre presenta una programació de tardor enfocada al públic visitant. Arqueòlegs de la Universitat Autònoma de Barcelona donen a conèixer com vivien les societats prehistòriques a Cudella fa 6.000 anys. Les preses ha acollit una jornada de portes obertes al jaciment de Cudella, on des de fa anys s'està treballant per descobrir la història de l'indret i de la gent que hi va viure. L'agrupació sardanista de la Garrotxa engega un curset de sardanes. Aquestes classes tindran lloc al local de l'Orfeó Popular Olotí durant la tardor. Les inscripcions es duran a terme a partir d'aquest dijous al mateix local de l'entitat. En esports, el club tenista Olot Olot rep a l'Alzira en el que serà el primer partit de la Superdivisió 2025-2026. El club olotí enceta la seva tercera temporada a la categoria i afronta el primer partit amb la tripleta formada per Eix Mudenco, Provost i Rafael de las Heras. Parlarem de tenis taula a la carpeta esportiva i també de ciclisme, perquè es converteix en un esport referent a la comarca. Esportistes com l'olotí Àlex Molinar o el tonenc, que havia estat al club ciclista infantil Olot, Adrià Periques, han posat el nom del ciclisme olotí en el panorama actual internacional.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Obrim el focus. L'actualitat en l'àmbit nacional i internacional passa per la Moncloa, que acull amb sorpresa i estupor el nou pas de Peinado amb el cas de Begoña Gómez. Segons el ministre Félix Bolaños, és un tribunal imparcial que posarà les coses al seu lloc. La flotilla Global Summit denuncia un nou atac amb drons de la costa grega. La flotilla denuncia que es tracta d'operacions psicològiques per intentar dissuadir-los del seu objectiu de fer arribar ajuda a Gaza. Advocats cristians es querella contra 7 dels 11 membres de la comissió que va aprovar l'eutanàsia d'una jove. L'organització es querella també contra Argimon per la designació dels experts. L'Agència Catalana de l'Aigua atorga més de 60 subvencions amb una inversió gairebé de 2 milions d'euros per pal·liar els efectes de la sequera. La majoria de les aportacions són per cobrir costos del transport d'aigua en camions cisterna. A la pàgina internacional, Donald Trump diu ara que Ucraïna està en condicions de lluitar i guanyar tot el seu territori de nou a la guerra amb Rússia. El president dels Estats Units afirma que les fronteres originals prèvies a la invasió són una opció molt real. I un avió militar amb la ministra Robles a bord rep un intent d'anul·lar el GPS en zona russa. L'intent d'interferència a sobre de Kaliningrad no ha tingut èxit perquè l'avió, un Airbus A330, està connectat amb satèl·lits militars.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La pluja, les tempestes han estat notícia. Les darreres hores també de matinada ha caigut algun ruixadet, 2-3 litres a la Costa Brava Sud, fins i tot 7 litres a Cassà de la Selva. Però la notícia van ser els aiguats, les pluges importants d'ahir a la tarda i al vespre que van deixar, doncs bé, Sant Pau de Segúries 60 litres per metre quadrat. En van caure també més de 20 a 30 a la ciutat d'Olot, amb algun màxim de gairebé 40 litres. Una pluja realment important. La ciutat de Girona es va costar, depèn del barri, va ser variable, però es va costar els 40 litres per metre quadrat, o per exemple Santa Pau, 49 litres per metre quadrat. Evidentment, amb una mica d'aigua neu, perquè va fer fred, cap als 1.800 metres i nevadetes febles enfarinades a bona part del Pirineu. Aquest és el canvi de paisatge que hem tingut, alta muntanya, una mica de blancor, i bé, fred, fred, perquè ens hem llevat amb 0 graus a Das, una mica sota 0 fins i tot, 1 grau a Puigcerdà, 2 graus a Camprodon, una temperatura de 4 a Olost, a Lluçanès, 6 a Olot o, per exemple, 8 a Vic. Però cal dir que a la Costa Brava també hi ha llocs de 10-11 graus de temperatura. Sembla ben bé avançat l'octubre, que també fins i tot fred, de 5 sota 0, molt fred, a la Tosa, o 4 sota 0 a Ulldeter. Situació que ve marcada per repetició d'algun ruixet, però menys. Dia d'una boidina a primera hora, després farà sol, cel variable, mig endolat, tenim aquesta bossa d'aire fred i la possibilitat de pluja disminueix, però encara es pot repetir algun ruixat localment intens a prop de la costa i el Pirineu Oriental. I també els propers dies podria repetir diumenge. Diumenge també hi ha possibilitat d'algun ruixat. De cara a dijous, divendres, dissabte, nits fredes, de dia recupera la temperatura, però hi hauria menys possibilitat de xàfecs.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 24 de setembre de 2025, com sempre en el marc de l'informatiu de Ràdio Olot, al 98.1 FM i a radioolot.cat. Avui comencem parlant de l'Ajuntament d'Olot, que treballa ja per tancar acords per tenir enllestits els pressupostos de l'any vinent. L'alcalde de la ciutat, Agustí Arbós, detalla que s'han de destinar recursos al pla de barris, a la contractació de més policies i també en matèria d'habitatge. Alhora destaca que s'invertiran diners en la millora d'instal·lacions esportives i en l'adequació de l'entorn del nou CAP del barri de Sant Miquel. Ens en dona tots els detalls la Natàlia Moreno.
Durant aquest estiu, des de la regidoria d'Hisenda, encapçalada per Estanis Vaireda, s'ha treballat en la redacció dels pressupostos d'Olot per l'any vinent, que comença en poc més de 3 mesos. En una entrevista a Olot Televisió, l'alcalde, Agustí Arbós, no ha avançat molts detalls referents als comptes que es presentaran els propers mesos, però sí que ha detallat com vol que siguin aquests pressupostos. Parla sobre la importància d'arribar a acords entre grups del consistori olotí.
Si arribem a un acord amb tres grups diferents sobre un mateix projecte, és un projecte que representa molt bé la ciutat d'Olot, que no pas una acció que només té el suport del grup del govern o dels dos grups del govern. Per tant, jo sóc molt partidari d'arribar a tants acords com puguem amb els diferents grups a l'hora d'aprovar els pressupostos, perquè els fan més de tota la ciutat.
Un dels projectes en els quals l'Ajuntament d'Olot hi vol destinar recursos és el Pla de Barris, a l'espera de quina subvenció arriba per part de la Generalitat. En la regeneració del nucli antic, Arbós explica que l'Ajuntament sempre hi serà present. A banda, detalla altres prioritats dels propers pressupostos.
Seguretat. Hi haurà més despesa en seguretat, que vol dir més contractació de policies dins els marcs del que podem contractar. Espero poder contractar entre 2 i 3 policies més l'any que ve, com a mínim, estem treballant amb aquesta idea. També habitatge, tenim tota la promoció de Sant Cristòfor, part del nucli antic, la promoció de Sant Cristòfor.
Arbós també se centra en dos projectes, el futur CAP del barri de Sant Miquel, previst que estigui llest l'estiu vinent, i en la també futura escola Bressol al nucli antic.
També educació, veurem l'escola Bressol, una nova escola a Bressol. També en equipaments esportius hem de fer inversió, rehabilitació dels vestidors del Sant Pere Martí, del Pic del Bac, rehabilitació dels vestidors de Sant Roc, ampliació dels vestidors del Morrot.
Els pressupostos de l'Ajuntament d'Olot es donaran a conèixer en els propers mesos i abans l'equip de govern i la resta de grup representants del consistori es reuniran per intentar tancar diversos acords.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. L'associació Selva ens impulsa un projecte de gestió forestal a diversos boscos de la comarca. Es diu projecte Cus Forest i es basa essencialment en acords amb propietaris privats que deixen que se'ls gestioni una zona boscosa a canvi d'uns diners i uns acords de custòdia. El projecte és finançat amb fons Next Generation i pot suposar un primer pas cap a la conservació de massa forestal i a la prevenció d'incendis. Informa Gerard Puigdemont.
L'associació Selva ens impulsa un projecte a la demarcació de Girona que pretén gestionar forestalment diferents boscos. Tres d'ells són de la Garrotxa i aquest dimarts experts en la matèria de tot l'estat espanyol han visitat una de les àrees gestionades a Sant Feliu de Pallerols, concretament a una fageda amb alt valor natural i que es troba en procés de maduració. Ho fan a través de fons Next Generation i amb acords amb propietaris privats que a canvi de diners i acords de custòdia es deixen gestionar les seves finques. En parla Carles Sunyer, tècnic de l'associació Selvans.
Aquestes actuacions sobretot es tracten de, en primer lloc, recuperació d'espais oberts, per altra banda, la millora a través d'aclarides d'estructures forestals que estaven més aviat col·lapsades i, per últim, i més important, que és una de les finalitats i objectius de Selvans, a canvi d'haver dut a terme totes aquestes actuacions, amb les propietats hem acordat i hem arribat a un acord de custòdia per preservar els sectors de bosc més interessants de les seves finques.
Després dels incendis forestals d'aquest estiu, molt s'ha parlat de la necessitat d'fer actuacions als boscos i petites accions com aquestes poden significar els primers passos per tenir boscos més nets i a la vegada planificats, tenint en compte la biodiversitat i la fauna. L'objectiu és fomentar i millorar mosaics agroforestals diversos, fent aclarides i preservant els espais amb més valor ecològic. En parla Albert Jornet, enginyer forestal i responsable de planificació i gestió forestal a Selvans.
El que estem volent també demostrar és la importància de fer una gestió forestal que sigui activa però que la conservació hi estigui present, no, d'una forma transversal. A l'hora doncs, de recuperar espais oberts tindre en compte doncs, de la importància de que hi hagi després uns herbívors, és a dir, una ramaderia que hi vagi darrere a realment garantir doncs, aquesta obertura, no, a l'hora de millorar les estructures i fer tallades doncs, tindre molt en compte el temperament de les espècies i cuidar aquests elements de biodiversitat, com poden ser doncs, arbres de grans dimensions o els endomicrohàbitats.
Els experts vinguts d'arreu de l'estat espanyol destaquen alguns trets característics d'aquest projecte. En parlen Ángel Vega, director del Parc Natural de l'Alto Tajo, i José Antonio Atauri, coordinador del projecte d'Europa Parc Espanya.
Nosotros venimos de una zona donde casi todo el territorio es de propiedad pública, de ayuntamientos, entonces la manera de relacionarnos con la propiedad es bastante distinta. Entonces aquí nos llamaba mucho la atención pues estas fincas que hay privadas de con unos bosques que están bastante bien conservados y sobre todo esta vocación, digamos también, que aunque sean fincas privadas, están abiertas al público y están muy relacionadas con un compromiso con la sociedad local.
Lo más interesante del proyecto que estamos visitando es cómo Selvans se está haciendo de intermediario, de interlocutor, relacionando a los propietarios forestales privados, que son un colectivo muy importante en la conservación de los bosques, con las empresas privadas. ¿Cómo es posible que las empresas puedan contribuir a la conservación de la naturaleza aliándose con los propietarios privados? Esto es una cosa que es novedosa en España y muy interesante.
El projecte Cust Forest el coordina la xarxa de conservació de la natura, unit amb el CREAF, i en la qual a banda de Selvans hi participen tres entitats més.
A l'Espai Cràter l'equipament s'ha tancat amb un estiu amb bons números, concretament amb un 23% més de visitants que l'any passat. El centre presenta ara una programació de tardor enfocada al públic visitant, visites guiades als volcans, un escape room titulat Terra Sísmica i tallers familiars són algunes de les propostes. A més, Cinema Cràter obre un tercer cicle amb propostes relacionades amb la capacitat humana d'autodestruir-se, però també de reconstruir-se a través de l'arquitectura. Néstor Carvajal.
L'Espai Cràter presenta la programació de tardor després d'un estiu on més de 8.000 persones l'han visitat, un increment del 23,7% comparat amb l'any passat. Durant el final d'aquest any hi haurà classes i visites als volcans de la comarca a càrrec d'Isaac Camps, tallers familiars i fins i tot un escape room, Terra Sísmica. El director de l'Espai Cràter, Xevi Cullell, explica com encaren aquesta tardor i per què és tan important.
Com sabeu, per l'Espai Cràter és una de les programacions més importants per nosaltres. És després de l'estiu que sobretot orientem la programació centrada en un públic més visitant, tot i que també familiar i local. La programació de tardor té un doble vèrtex, que per un costat és mantenir programació per visitant, però també donar peu sobretot a la programació d'àmbit local per famílies, per interessats, per persones curioses en l'àmbit del coneixement científic.
També tindrà lloc la primera edició del curs internacional de vulcanologia Olot-La Palma. A més, Cinema Cràter torna un altre curs amb 8 propostes de documentals i pel·lícules de ficció relacionades amb dos temes, tal com diu el comissari del cicle Jordi Teix.
I aquest any l'excusa per fer el cicle ens la donen dues dates. Una d'elles és una data històrica, que malauradament aquest any, el 2025, commemorem els 80 anys de la primera prova atòmica en un desert de Nou Mèxic, als Estats Units, i aquell va significar el dia en què l'espècie humana va decidir la capacitat d'autodestruir-se, cosa que no ha fet cap altra espècie, només que la humana.
El segon tema tracta de l'arquitectura, fent èmfasi en la capacitat humana de reconstruir-se, coincidint amb l'any en què Barcelona esdevé capital mundial de l'arquitectura.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Arriba el moment també de repassar la resta d'actualitat en l'àmbit de la demarcació de Girona. L'àrea d'intervencionisme de l'Hospital Josep Trueta de Girona ha ampliat la capacitat en procediments mínimament invasius guiats per imatge amb un tomògraf computat d'última generació. La principal característica de l'aparell és que es mou a través de la taula on hi ha el pacient estirat. Això permet que es faci servir a la mateixa sala d'intervencionisme combinant dues tècniques TCI, procediments percutanis mitjançant tècniques mínimament invasives d'origen vascular, neurològic, cardíac, neoplàsic o traumàtic. Segons informa el Trueta, tenir aquesta tecnologia a la mateixa sala agilitza l'activitat en determinades intervencions perquè ja no caldrà traslladar el pacient al servei de radiodiagnòstic per tenir les imatges tomogràfiques. A Llagostera, uns 300 veïns s'han concentrat aquest dimarts a les 7 de la tarda a la plaça Catalunya per reclamar poder viure en pau i sense delinqüència. La mobilització s'ha convocat a través de les xarxes socials i missatgeria instantània amb l'objectiu de dir prou a la delinqüència arran del tiroteig de dilluns a la tarda. Hi va haver un tiroteig al bell mig del poble, al costat de l'institut, on centenars de joves estudien i a pocs metres d'on molts veïns van a comprar. Els veïns alhora exigeixen solucions i no excuses. Diu que són aquí per dir alt i clar a les autoritats que la seva seguretat no és negociable. I a Banyoles s'han instal·lat alarmes i càmeres de seguretat al monestir de Sant Esteve, on s'exposa l'arqueta de Sant Martirià. Ja s'han retirat les herbes, en alguns casos fins i tot arbres, que creixien als murs de l'església i el campanar. Les intervencions s'emmarquen dins el conveni de cessió d'ús que van signar el consistori i el bisbat i han costat un total de 25.000 euros. Expliquen que fan un pas més per dignificar el conjunt patrimonial més important del municipi. Aquest febrer, precisament, el monestir es va tornar a obrir al públic per primer cop en 45 anys. Ara l'Ajuntament encara la redacció del pla director del conjunt i per això la Diputació de Girona n'estudiarà les patologies i aixecarà un plànol del monestir a través d'un dron.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
Tornem a la Garrotxa per parlar dels arqueòlegs de la Universitat Autònoma de Barcelona que han donat a conèixer com vivien les societats prehistòriques a Codella fa 6.000 anys. Les preses ha acollit una jornada de portes obertes al jaciment de Codella, on des de fa anys s'està treballant per descobrir la història de l'indret i de la gent que hi va viure. Actualment s'està mirant d'esbrinar la relació que hi ha entre el vulcanisme i el poblament humà en aquest indret de la comarca.
Fa més de 20 anys que al jaciment de Codella, a les preses, s'hi estan fent treballs arqueològics per tal d'esbrinar com les societats prehistòriques van viure-hi. En parla Roger Alcantra, investigador postdoctoral de la UAP.
És com una continuació dels treballs que s'han vingut realitzant des de l'any 2003, quan es va fer el descobriment del jaciment, gràcies també una mica en col·laboració als propietaris de la masia de Codella i que treballen als camps, que havien anat trobant alguns materials i van avisar al Gabriel Alcalde en aquell moment i a la Maria Sanya i van començar a fer una sèrie d'intervencions al 2003 fins al 2006 en aquesta àrea d'aquí al costat, on van trobar una cabana que feia com una cabana d'època neolítica i també un fogar que indicava una mica que hi hauria un assentament a l'aire lliure d'època neolítica.
Amb tot aquest temps s'ha pogut aprofundir sobre com vivien les societats agrícoles i ramaderes de fa uns 6.000 anys a la Garrotxa i també de què vivien i amb quin tipus de materials treballaven, com per exemple la ceràmica. Amb tot aquest temps també s'han trobat restes de basalt i també eines de pedra, entre altres objectes. El de Codella és un jaciment prou peculiar i únic. En parla Albert García, investigador postdoctoral.
El jaciment de Codella és un jaciment a l'aire lliure, això vol dir que no estava en cova i que, per tant, només aquest fet el fa bastant particular. No és l'únic jaciment a l'àrea lliure de Catalunya ni molt més en aquesta àrea de la Garrotxa, però sí que en general, en termes de prehistòria, no és normalment comú trobar aquest tipus de jaciments que ens informen sobre com vivia la gent, quin tipus d'estructures d'habitació tenia, no? Quin tipus de cases, diríem. I una mica ens informen bastant sobre la vida quotidiana de les poblacions neolítiques en aquest temps. Estem parlant de poblacions de fa uns 5.000, 6.000 anys.
Des del 2021 els experts han reprès els treballs. Per tot plegat, des de fa uns anys també, un equip de la Universitat Autònoma de Barcelona estudia la relació entre el fenomen del vulcanisme i el poblament humà a la zona. En parla Maria Sanya, arqueòloga professora de la UAP.
Pues ens hem donat compte, hem pogut constatar que el que són les ocupacions neolítiques, com en aquest assentament de Codella, es realitzen de manera molt posterior a el que és l'entorn immediat. Per exemple, el que és el Pla de l'Estany, el Gironès, l'Empordà, els assentaments neolítics els documentem de manera més antiga que no a la Garrotxa, en tota aquesta àrea, llavors, sobretot aquí a la zona volcànica. I llavors ens estem plantejant que el que és el vulcanisme podia haver influït en aquest retras en el que és la neolitització, el que és la documentació dels primers poblats pagesos. En aquest sentit, el que ens aporta Codella és que és el més antic. Vull dir, després de les societats que són recol·lectores de fa uns 12.000 anys, tenim un buit de poblament i no en tornem a trobar a la zona volcànica fins a aquesta instal·lació.
Com sempre diu la Maria, tot treball arqueològic no acaba amb la troballa de materials i coneixements, sinó amb la transmissió d'aquest coneixement a la societat, cosa que fan sempre que poden amb jornades de portes obertes com la que han fet recentment a les preses, la darrera mostrant a tots els interessats un nou espai documentat amb una estructura que marca una nova cabana d'època neolítica. En parla Joaquim Ripoll, doctorant de la UAB.
Hem preparat una jornada per mostrar el jaciment, els treballs que s'han fet enguany i també els materials arqueològics que hem anat trobant, la talla lítica, la ceràmica, els elements macrolítics com molins, estrals, per també ensenyar i veure quin tipus d'artefactes feien servir en la seva vida quotidiana i ensenyar també a la gent com vivien aquestes comunitats i com desenvolupaven una mica la seva activitat.
La gent ha pogut fer també tallers, un de simulació de cacera prehistòrica, un altre d'antropologia física i un tercer de tast de cervesa neolítica a través d'una recepta adaptada. Des de l'Ajuntament de les Preses fa anys que donen finançament per fer possible dur a terme activitats d'aquest tipus i perquè se segueixi estudiant el passat històric de Codella. Albert Danés és l'alcalde.
Trobar un jaciment a Codella que s'ha documentat de 6.000 anys, més de 6.000 anys de història, d'antiguitat, crec que és una experiència doncs, engrescadora que realment doncs, ostres, hem de compartir i donar les gràcies al Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona perquè vinguin any rere any a treballar aquest jaciment.
Tot amb l'objectiu de poder esbrinar amb més certesa com vivien les persones al mateix indret on vivim, però fa milers d'anys.
I abans dels esports, moment de parlar de l'agrupació sardanista de la Garrotxa que engega un curset de sardanes. Aquestes classes tindran lloc al local de l'Orfeó Popular Olotí durant aquesta tardor. Els cursos estan dirigits a persones no expertes, és a dir, principiants o desconeixedores del món de la sardana i que vulguin saber més d'aquesta dansa tradicional catalana. Les inscripcions es duran a terme aquest dijous al local de l'Orfeó.
L'agrupació sardanista de la Garrotxa, amb la col·laboració dels companys de l'Orfeó Popular Olotí, han obert un curs per ballar sardanes durant aquesta tardor. El president de l'agrupació, Ramon Comas, explica en què consisteix el curs i com serà.
Acabin aquest curs, podran gaudir amb prou coneixement del ball i la música de la sardana. Està obert a tothom i a totes les edats. Adaptarem el curs en funció del nombre d'inscrits i les seves edats. Pel tema d'espai i perquè sigui profitós per tothom, les places seran limitades. El curs es farà els dijous d'aquest últim trimestre del 2025 de 6 a 7 de la tarda al local de l'Orfeó Popular Olotí, des del dia 2 d'octubre fins al 18 de desembre.
Com es afegeix que aquest curs està pensat per a persones que vulguin conèixer la sardana i no hagin tingut l'oportunitat de fer-ho fins ara. El local de l'Orfeó és on s'impartiran aquestes classes i el seu representant, Joan Martí, explica que estan oberts a tota mena de sinergies amb altres entitats.
Des de ja fa temps a l'Orfeó vam engegar una política d'oferir als nostres locals, a la nostra seu, a qualsevol associació o entitat doncs que volgués venir amb nosaltres per fer o assajos, o siguin conferències, o siguin, com en aquest cas, aquest curset de sardanes. Nosaltres estem disposats a deixar els locals i tota la infraestructura que nosaltres tenim. Creiem molt amb les sinergies que es fan entre associacions. Aquesta és una prova.
Les inscripcions es faran el dia 25 de setembre a les 6 de la tarda al local de l'Orfeó.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec Solfa Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
Torna la Superdivisió i això és sinònim que torna al Club Tenis Taula Olot. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
Ho farà rebent a l'Alzira en el que serà el primer partit d'aquesta Superdivisió 2025-2026. El Club Olotí enceta d'aquesta manera la seva tercera temporada a la categoria i afronta el primer partit amb la tripleta formada per Eix Mudenco, Provost i el madrileny Rafael de las Heras. El partit es jugarà aquest divendres a 6:45 de la tarda a la sala de tenis taula del Palau d'Esports d'Olot. Ens ho explica l'Àngel Puigverd.
El Club Tenis Taula Olot arrenca la seva tercera temporada a la màxima categoria estatal amb l'objectiu de consolidar-se al màxim nivell. Enguany, el conjunt olotí ha incorporat alguna figura important, com la de Miguel Ángel Pantoja, entre d'altres. El Club Tenis de l'Olot començarà la Lliga contra l'Hortiteca Alzira Tenis Taula, rival que fa anys que està a la màxima categoria i que vindrà a Olot amb el mateix objectiu que els locals, la victòria. El vicepresident del Club Tenis de l'Olot, Xavier Selles, explica que per aconseguir realitzar una bona temporada, la clau és començar de la millor manera en els primers partits.
Tot el primer partit, recordem que l'any passat també dèiem, ostres, hem de començar molt forts i tal, i el primer partit vam perdre contra l'Alacant, que una miqueta va ser l'equip sorpresa de l'any passat. Doncs bé, intentar que aquest any contra l'Alzira no passi això, intentar començar forts, a més amb una particularitat que comencem aquest cap de setmana i llavors estem un mes sense competir a Lliga, no? O sigui que hi ha contenders, hi haurà l'Espai Masters i tal, on hi participaran tres dels nostres jugadors, però i que llavors a la següent jornada, i és una d'aquestes famoses dobles jornades, doncs per tant, el primer partit, anem partit a partit.
El rival, l'Alzira, ha realitzat diferents canvis durant aquest estiu, per altra banda el conjunt olotí intentarà treure la victòria amb la tripleta formada per Jaroslav Smudenko, que ja està recuperat al 100% de la seva lesió, Damien Provost i Rafael de las Heras. Selles analitza el rival de la primera jornada.
Era la temporada 23-24 va quedar sisè amb una posició còmoda. L'any passat li va costar més i fins les dues o tres darreres jornades no va ser capaç d'assegurar la seva permanència a la categoria. Ha fet algun moviment, han perdut un dels seus bons jugadors, que era l'Ibrahim Diab, que ha fitxat pel Irun Lecaenea, però sí que també ha fitxat un jugador francès algerià, Bolussa, Mehdi Bolussa, 118è del rànquing mundial, amb bones perspectives, i que possiblement doncs, farà que l'equip continuï sent competitiu.
Aquesta primera jornada té la peculiaritat que després del partit contra l'Alzira, la Superdivisió es torna a aturar durant un mes. A partir d'aquí, la segona jornada serà de divendres i també de diumenge la tercera, ja que serà el torn de les famoses dobles jornades en què l'Olot viatjarà a la pista del Burgos el divendres i el diumenge jugarà a casa contra el Borges Vall. Tot i això, la primera jornada serà aquest divendres al pavelló Pla de Llacs a partir de 6:45 de la tarda.
Del debut del tenis taula en aquesta Superdivisió 25-26 passem a parlar de ciclisme, perquè es tracta d'una disciplina esportiva que ja s'ha convertit en un esport referent a la comarca. Esportistes com, per exemple, l'olotí Àlex Molinar o el tonenc, que recordin, havia estat al Club Ciclista Infantil Olot, Adrià Periques, han posat el nom del ciclisme olotí al panorama internacional. A més, els entorns de la Garrotxa són ideals perquè es puguin realitzar diferents sortides en diferents terrenys.
El Club Ciclista Infantil Olot segueix creixent en qualitat. Fa 5 anys que van començar amb l'equip cadet i júnior i tot i que durant aquest any només hi hagi l'equip cadet, l'estat de salut del club és bo. A més, durant aquests anys, tant a la ciutat com també en el club, hi ha hagut ciclistes que ara mateix es troben a l'elit d'aquest esport, com Àlex Molinar, l'olotí que precisament va córrer la Vuelta, que va passar per Olot amb l'equip de Caja Rural, la del ciclista d'Osona, que havia format part del Club Olotí, Adrià Periques, que ha signat per l'equip dels Emirats Àrabs, i també noms com el de Marc Zafra, que ha aconseguit el primer lloc al Campionat d'Espanya Júnior amb el Torrèntim. Actualment, el Club Ciclista Infantil Olot compta amb una 50ena d'alumnes i una 30ena amb els equips de competició. El president del Club Ciclista Infantil Olot, Carles Torrent, explica que sempre han mirat pel bé dels seus alumnes i que la qualitat s'ha sobreposat a la quantitat.
L'any passat, quan teníem l'equip júnior i va passar en Periques, en Marc Zafra i tots aquests nanos que són molt bons, lo fàcil hagués estat continuar, no? I dir, oh, tenim el millor equip d'Espanya, però jo crec que ja no els estàvem donant el que necessitaven, no? Perquè veia que aquí hi havia un factor econòmic molt gran, no? Aquests nanos necessitaven córrer a Itàlia, necessitaven córrer a França. Vam tenir la sort que la selecció espanyola se'ls emportava, però nosaltres no els hi podíem oferir això. I jo crec que si tornem a fer aquest pas serà perquè tenim els diners suficients com per poder-ho fer, no? Perquè al final fer les coses per fer-les a mig gas crec que no val la pena.
Un dels objectius del club és poder formar nous esportistes i fer-los millorar en la tècnica. Torrent explica que ells no converteixen a ningú professional, però que si hi ha ciclistes que tenen ambició i nivell, des del club sempre hi posaran les infraestructures que tinguin disponibles. A més, Torrent destaca la comarca com un lloc idíl·lic per poder practicar aquest esport.
Sí, tenim la sort, encara que no som un nucli urbà molt transitat, amb molta gent, i això també fa que sigui molt agradable anar amb bici, no? Tenim bones carreteres, tenim ports de muntanya, tenim terreny pla, tenim una orografia que, bueno, que és meravellosa, i a més el clima també és bastant bo, no? Doncs al final això ajuda a que sortim nanos.
Tot i això, una de les demandes que tenen des del Club Ciclista Infantil Olot és el de poder disposar de més recursos a l'hora de poder anar a les curses, ja que els trajectes són llargs i costosos per l'equip.
Velocitat, precisió i espectacle. Aquesta setmana el Club Tenis Taula Olot Capdevila Permar s'enfronta a l'Hortiteca Alzira. Divendres, a partir de 6:45 de la tarda i al Pavelló Municipal d'Esports.
Vim l'energia de cada punt i anima els nostres jugadors al pavelló. No t'ho perdis. Club Tenis Taula Olot, Capdevila, Permar, on cada partit és una final.
Amb la carpeta esportiva tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 24 de setembre de 2025. Com sempre, tots els detalls, minut a minut, al portal web de notícies garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Olot, Instagram, Facebook i Twitter. Nosaltres tornem amb més informació aquí a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Gràcies per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.